Al matí, amb Mireia Sanz.
L'any de la Colla de Sabadell ha arrencat aquest cap de setmana amb un vermut presentació de l'any d'activitats, un conjunt de propostes que volen reivindicar i posar en valor la figura d'aquest grup, que va ser un revulsiu dins del panorama català dels anys 20. Una commemoració que ha rebut l'aixopluc de la Generalitat a través de la Institució de les Lletres Catalanes, que va fundar-se l'any 1937, precisament de la mà, entre d'altres, d'escriptors sabadellencs com Francesc Trabal, Joan Oliver o Armen Obiols. El periodista i escriptor Joan Safont és el comissari de la commemoració i avui ens acompanya al matí. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, gràcies.
Primer de tot posem una mica les bases. Joan, qui era la Colla de Sabadell?
Doncs la Colla de Sabadell era un grup heterogeni d'intel·lectuals i artistes molt joves en aquell moment que van reaccionar contra la situació cultural i contra l'esperit excessivament conservador i tancat de la ciutat de maneres molt diverses. Primer, des de purament la provocació vivencial, diguéssim, fent algunes activitats que xocaven contra amb el que era establert i amb el que era comú de fer. Per exemple, doncs, comença l'any 19 aquesta celebració que fem, es vincula amb el centenari, perquè l'any 1919, el juliol de 1919, van fer una excursió a la Font del Saüc, que va ser ja una performance en ella mateixa, no? Van anar amb un ruc, portaven els pans clavats en els bastons com si fossin parasols, allà van organitzar un campament que, com deia Joan Oliver, doncs era una cosa pròpia de gitanos i no pas de nois de casa bona com ells eren, i van fer actuacions i van estar-s'hi uns dies que els visitaven els amics, i d'aquí, d'aquest esperit sorneguer i crític, també en va sortir tot un programa de canvi cultural i de d'alguna manera de creació de noves institucions, de noves projectes culturals. I aquí podem parlar, per exemple, del mateix 1919, quan Francesc Trabal fa la conferència La música i les ciutats solitàries, que això va donar lloc a l'Associació de Música de Sabadell, i després, doncs, també d'aquesta associació de música se'n crearia, doncs, de teatre i de poesia, i doncs al llarg fins al 1937, que ja els trobem, doncs, creant la Institució de les Lletres Catalanes, van, doncs, portar a terme un seguit de projectes i activitats, sempre basculant entre l'avantguarda, que en aquell moment, doncs, eclosionava a tot arreu, i per tant hi ha algun ressò dadaista en les seves performances i en les seves posades en escena, i també d'alguna manera com a hereus i com a fills del noucentisme, perquè ells van ser apadrinats, doncs, per Josep Carner o per Guerau de Liost, per Carla Riba, sobretot quan van portar a terme les edicions de La Mirada. Per tant, sempre hi ha un equilibri o un basculament entre l'esperit més gamberro, per dir d'alguna manera, amb una paraula pròpia de la nostra època, amb l'esperit més institucionalitzador o més creador de plataformes i d'identitats i de projectes culturals.
Has dit ells tota l'estona, sí que has citat a Trabal o a Pere Quart, però sí. D'ells, qui són els que tenien més tirada? Quants eren i quins eren els que tenien com més tirada o més reconeixement?
Clar, evidentment, grup humà, i en aquest cas parlem de la colla com a tal, i crec que el nom fins i tot és bonic, reivindicar el substantiu colla, sempre té uns líders o unes persones que es tiren més del carro i que acaben sent més conegudes. Potser per l'obra que han deixat, l'obra escrita, Joan Oliver i Francesc Trabal, i també com a crític i com a inspirador d'altres projectes, potser no tant com a escriptor, també, evidentment, Armand Obiols, no? Joan Prat. Però És objectiu de la celebració, i crec que és molt positiu que sigui així, que reivindiquem no només aquests que jo em dic els tres mosqueters, sinó també tots els seus companys, perquè això també ens dona la dimensió no només literària, sinó també musical, de pensament, de periodisme, d'art, que per exemple doncs, l'Antoni Vila-Rufat, pintor, Ricard Marlet, també dibuixant i pintor, Miquel Carreras, que és pensador, un escriptor, o Lluís Parcerisses, també un Parcerisses, perdó, periodista, o el mateix Trabal, el germà Josep Maria Trabal, germà de Francesc Trabal, o Joan Garriga, que professionalment era farmacèutic, però també doncs, participava de les activitats artístiques i literàries del grup, i que és el pare de Francesc Garriga, poeta també.
De fet, una altra de les qüestions que també et volíem traslladar, Joan, és com t'arriba la proposta d'esdevenir comissari d'aquest projecte? És a dir, quina relació tens tu amb la colla de Sabadell, per dir-ho d'alguna manera?
A priori cap, perquè no tinc 100 anys i tampoc sóc de Sabadell. Això... m'hauran de perdonar, que sóc de Mataró, almenys no sóc de Terrassa.
Això sí que ho tens.
Però, com vam explicar a la roda de premsa, era voluntat tant de la Institució de les Lletres Catalanes com especialment de l'Ajuntament de Sabadell de donar-hi una dimensió catalana i una dimensió de país, països catalans fins i tot, a aquesta celebració, i per tant que, malgrat l'impuls, i aquí doncs hem de destacar, i sempre m'agrada fer-ho, el treball que ha fet per aixecar la bandera de la colla de la comissió del centenari de la colla de Sabadell, la idea era que el comissari no fos algú de Sabadell per donar-hi aquesta vocació
internacional.
Més internacional o més nacional, i que no quedés en una qüestió local. Bé, ben cert, segur que a Sabadell hi ha persones molt, molt capacitades i molt preparades per fer aquest paper. Jo, curiosament, sí que, evidentment, que coneixia la colla de Sabadell, ja ho vaig explicar també en la presentació, no només perquè quan encara estudiava a l'escola es va escaure el centenari de Joan Oliver, 1999, i recordo haver-lo treballat doncs, a classe de literatura catalana del batxillerat o de l'ESO, ara no recordo quin curs. Evidentment això és un record pràcticament infantil, però sí que darrerament he treballat la història del Pen Club amb un llibre doncs, sobre la història del Pen Club català, en el qual doncs, Trabal, Obiols i Pere Quà, i Joan Oliver doncs, hi van tenir un paper molt destacat, no només en l'època de l'exili, en l'època, diguéssim, de la Guerra Civil i l'exili, en l'episodi de la creació de la Institució de les Lletres Catalanes, la fugida amb el bibliobús, l'establiment on d'alguna manera ells són els ambaixadors de la solidaritat internacional cap als nostres escriptors, sinó que Joan Oliver és el primer president del PEN després de, diguéssim, dels 40 anys de franquisme, elegit, a més, amb una llegendària reunió que celebra amb un autocar per evitar la policia, no? Vull dir que coneixia de prop aquesta vinculació d'aquests tres escriptors amb els moviments doncs, de suport i de defensa dels escriptors en moments crítics. Potser per això doncs, es va decidir que jo podria ser un bon candidat a estudiar i sobretot a impulsar aquest any del centenari de la colla de Sabadell. A més, també doncs, al llarg de la meva poca o molta trajectòria doncs, també m'he interessat molt pel periodisme i la literatura dels anys 20 i 30, on doncs, la colla de Sabadell hi té una petjada molt important.
De fet, no sé si aquest any de la colla de Sabadell veu també molt de la feina que s'ha fet en concret a Sabadell, aquesta celebració sí que es va fer més a Sabadell,
absolutament.
De l'any de Joan Oliver, Pere Quart.
Evidentment, absolutament. De fet, sense el treball de la comissió dels 30 anys de la mort de Joan Oliver i d'aquí doncs, com a pígon aquest centenari de la colla de Sabadell, avui dia no podríem estar celebrant aquest centenari, perquè han sigut ells els impulsors que recordés aquest 2019 com el centenari d'aquesta pujada a la Font del Saüc i de la creació més o menys organitzada del grup, sinó també que han aconseguit que la Generalitat s'impliqués i que estiguem commemorant oficialment aquest any. Jo, de fet, em sento company d'ells, no em sento de cap manera algú que vingui a liderar o a encapçalar, sinó em sento un company i un acompanyant i un ajut amb tot el que pugui amb la comissió preparada per fer grans activitats, i crec que aquí a Sabadell es faran coses molt interessants.
Ara anem a les activitats que tenim moltes ganes també de conèixer-les i d'endinsar-nos-en, però sí que et volia preguntar, Joan, el fet d'estar sota l'aixopluc o sota el paraigües de la Generalitat, en què canvia la manera de funcionar d'un any com aquest?
Bé, no canvia en l'essencial, que serà que aquest any visquem un record important del grup, però sí que hi dona una dimensió nacional, com dèiem, permet portar la colla de Sabadell arreu del país, també, si em permeten els oients, i provocadorament farem a Terrassa però a banda d'aquesta broma que em disculparan, permet donar-li una dimensió nacional, forma part de les commemoracions oficials del govern, per tant, per exemple, en les lectures de les lletres al Parlament al voltant de Sant Jordi es llegirà textos de la colla de Sabadell, es farà un acte institucional de país a Barcelona amb motiu del centenari de la colla de Sabadell, i permet donar-hi una major dimensió també amb les activitats i en el programa. A partir d'aquí, com que el programa no s'ha tancat, segurament anirem engruixint-lo a mesura que sumem complicitats tant aquí a Sabadell com arreu del país.
El programa no està tancat, però sí que el tret de sortida el donàvem ahir mateix a Sabadell,
exacte.
Amb aquest gran acte de ciutat, però hi haurà moltes d'altres propostes. Les que ens heu avançat fins ara són poquetes, ja sé que ens les anireu desgranant, imagino, però, per exemple, hi haurà una exposició a Barcelona, no? Què és el que es vol exposar en aquesta mostra?
A Barcelona encara no està tancat l'emplaçament i les dates, però hi ha la voluntat d'exposar la feina i la influència de la colla de Sabadell en la cultura i en la vida social de la Catalunya dels anys 20 i 30, enllaçant, a més, amb la commemoració del 80 aniversari de l'exili de l'èxode republicà, per tant, incidint també en la tasca de Joan Oliver, de Francesc Trabal i d'Armand Obiols, en el que abans explicava, la solidaritat amb els escriptors que fugien de l'avenç de les tropes franquistes i que es van exiliar a França o a Sud-amèrica posteriorment, i també amb la seva relació amb els escriptors i amb els intel·lectuals d'arreu de Catalunya del període aquest 1919-1939, que és la cronologia que abastem per aquest centenari. Evidentment, no ens limitem, vull dir, recordarà els escriptors en el seu, diguéssim, tota la seva trajectòria, però no és un any dedicat o consagrat a Joan Oliver o a Francesc Trabal o a Armand Obiols, sinó que és amb una visió
més
de grup.
També hi ha prevista una excursió a la Font del Saüc.
Exacte.
Això ens hauràs d'ajudar a situar-nos una mica. Abans ens apuntaves una mica, no? Aquesta excursió pràcticament icònica, no? Que tots n'hem vist fotografia d'aquella imatge dels pans com a paraigües, pràcticament podríem dir. Ens deies que va ser el tret de sortida d'aquesta colla de Sabadell. Com la repetireu, aquesta excursió?
Bé, això... repetir a vegades situacions que han creat autèntiques icones, no és possible fer-ho mimèticament, perquè a més no som vells i la situació és molt diferent, i ara evidentment una excursió no genera l'expectativa o l'escàndol fins i tot que podia generar doncs, en aquella època, a més amb aquesta situació, amb aquestes icones com els pans i el ruc i el campament i tot aquest sarau que van muntar, però sí que evidentment ha de ser una excursió plena i plegada de literatura i de textos i de records, llegint doncs, el que van escriure sobre aquella activitat o algun dels textos que es van escriure al voltant d'aquella trobada o algun dels romanços que Francesc Trabal doncs, improvisava i després van editar i venien doncs, amb el paraigües, que també és una icona d'aquesta celebració. Per tant, intentarem que no sigui només una excursió recreativa, sinó també performàntica, agafant doncs, l'esperit del grup.
Què m'expliques del simpòsium a Sabadell, que també està previst? Teniu data? Sabeu sobre què el voleu versar?
Sí, les dates són el 4 i 5 d'octubre, això ja serà, per tant, passat l'estiu, on ja s'hauran fet diverses activitats de record, i serà l'aspecte més acadèmic, més, diguéssim, més centrat en l'estudi, d'aquest fenomen, d'aquest grup, i aquí sí que ja el programa està perfectament tancat i sí que incidirà evidentment en més en els escriptors del grup, per tant no tant en els artistes o en els músics o en els pintors o en els diguéssim intervinents menors, sinó en els tres escriptors abanderats,
no?
En l'espatum del grup. Exacte.
També voleu acompanyar tot plegat d'un documental, oi? D'un projecte
exacte,
audiovisual. Amb la intenció de que quedi com petjada d'aquesta feina de documentació?
Tant el simposi com el documental són tasques que han de permetre deixar un pòsit, ja no per d'aquí 5 o 10 anys, sinó de cara més enllà, sobretot que aquest centenari no sigui una commemoració buida que no quedi testimoni, sinó que també, com dèiem, hem d'intentar que es publiquin novetats editorials, que s'editin textos que potser han quedat descatalogats i que encetem doncs, l'interès i la curiositat dels estudiosos i dels escriptors també per reflexionar al voltant de la colla de Sabadell i de la seva influència. En aquest sentit també ens agradaria sumar escriptors, artistes, intel·lectuals, pensadors, músics actuals de Sabadell i d'arreu de Catalunya, però especialment també els que són d'aquesta ciutat, per reflexionar sobre l'herència del grup i sobre el pòsit que n'ha quedat, si és que ells consideren que en la seva obra n'ha quedat i de quina manera 100 anys després es podem veure, no? L'objectiu seria que aquest centenari, com deia, no quedés en el buit, no quedés una herència doncs migrada, sinó que sigui l'estímul d'una vivència de la colla viva i no tampoc arqueològica ni merament melancòlica o nostàlgica, sinó fàctica, no? que en quedi un bon llegat.
Perquè queda camí per recórrer i per estudiar d'aquesta colla de Sabadell o diguéssim que ja els hem treballat molt?
Home, jo crec que fenòmens culturals com aquest no s'acaben. A veure, aquí hem de destacar molt important la tasca que ha fet la Mirada, la Fundació La Mirada i les seves edicions per rescatar i per editar i per recordar i per posar a l'abast doncs, l'obra d'aquest grup, i continuem fent-ho i ho farem amb la seva col·laboració, però crec que el programa del simposi si ho demostra i l'impuls d'aquest any queda moltes coses per fer. Jo suggeria en la presentació i en les primeres reunions, per exemple, parlar de les dones en relació a la colla de Sabadell. És un grup molt masculí, I abans que ens pregunteu on són les dones, doncs fem-ho. I
on eren les dones?
I, de fet, si mirem les fotografies de l'època, dones amb ells n'hi havia, tant en l'excursió com en l'altra excursió performàntica que van fer a la platja, on van anar i van estirar una catifa fins al mar i van posar una banyera de zenc. Segons els records de Joan Oliver, els homes anaven amb frac i les dones anaven amb vestit de bany. Per tant, hi havia dones, no ens ha quedat el nom, esbrinem qui eren. Potser ens en portem sorpreses i podem veure
clar,
que també hi havia.
Dones que haurien estat escriptores o artistes, bé, o dones que haurien estat acompanyant, senzillament, no ho sabem.
Bé, no ho sabem, com que també moltes vegades aquesta visió femenina ha quedat oblidada o ha quedat amagada, potser no publicaven amb el seu nom o potser no publicaven amb els diaris, però segurament també devien participar de les seves activitats i alguna cosa tenien a dir.
Quina relació tenia aquesta colla de Sabadell amb d'altres intel·lectuals de l'època? És a dir, a Barcelona es parlava de la colla de Sabadell?
I tant. De fet, Josep Carné deia que la colla de Sabadell eren barcelonins amb distància. O sigui, que estaven profundament connectats, només perquè, evidentment, el tren i els mitjans ja en aquella època permetien un contacte, sinó que la seva recepció a Barcelona va ser molt bona, no? Ells, sobretot amb el projecte de les edicions de La Mirada, com deia, van ser apadrinats per els escriptors de l'època i van publicar doncs a tota la plèiada d'escriptors intel·lectuals del noucentisme i del postnoucentisme amb plena sintonia, no? Vull dir, en aquest sentit no va ser un fenomen que quedés exclusivament a Sabadell, o no és un fenomen que d'alguna manera Barcelona no se'n tingués notícia. A més, hi ha un moment que ells ja desembarquen i s'instal·len a Barcelona i per tant participen plenament, però evidentment n'ha quedat el nom de Colla de Sabadell, no? Se'ls va identificar sempre amb el seu lloc d'origen.
De les activitats que teniu previstes, alguna que vulguis destacar-nos?
Bé, sobretot jo crec que, com us deia, el més destacat serà aconseguir implicar el major nombre de persones i de ciutats en aquesta celebració i intentar doncs que els actuals escriptors i poetes i dibuixants i músics tant de Sabadell com d'arreu de Catalunya s'impliquin en aquest centenari i reflexionin i revisin i s'hi aproximin, no? Això crec que seria, si aconseguim això, seria un gran repte.
Joan Safont, comissari d'aquest any de la Colla de Sabadell, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí.
Molt bé, vosaltres.
Seguirem de molt a prop totes les propostes
així
i activitats que faci la colla.
A disposició.
Que vagi molt bé.